Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Pels amants de l'esport de casa nostra, el cap de setmana ha estat una autèntica delícia. El Sabadell no deixa d'enamorar, trencant barreres, ahir erigint-se com el millor visitant de la Lliga també, golejant 0-3 al Mestalla, deixant la porteria 0 per tercer cop consecutiu i també per primer cop enguany, enllaçant 3 triomfs seguits. L'equip d'Antoni Dalgo manté distàncies amb el segon i les amplia respecte al cinquè. Però no va ser ni de bon tros l'única alegria del cap de setmana. Aleix Gómez, per exemple, es va proclamar campió d'Europa d'handbol amb la selecció. Laura Ester, Judit Forca i Maika García van fer el mateix un dia abans, dissabte, a Budapest, amb el combinat espanyol de waterpolo femení. Edu Lorrios va quedar a res, a un penal d'aconseguir el triple or al quadre masculí, en aquest cas de l'europeu de Budapest, i fins i tot Caral Castellet es va sumar a la festa amb una primera plaça històrica als X Games d'Aspen, en la categoria del mig tub de snow. En definitiva, ha estat un gran cap de setmana per l'esport sabadellenc a escala local, però també internacional, i una demostració de la tradició esportiva que té la ciutat, bressol d'un munt d'esportistes d'alt rendiment i casa d'altres que, tot i no haver nascut aquí, sí que desenvolupen la seva carrera, la seva pràctica a Sabadell o fins i tot la seva vida, com és el cas de Dani López Pinedo, l'altre porter de la selecció masculina. Felicitats a tots ells i que duri la ratxa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Roger Benet, quan vulguis.
Es comenta la recepció.
Analitzarem a la carretera de tornada de València l'actual escenari del Sabadell. També repassarem tots aquests èxits del waterpolo, de l'handbol o de Caral Castellet, el segon tram de programa. Esportistes sabadellencs de primer nivell brillant arreu del món, de Budapest a Aspen, passant per Estocolm.
I fora de l'hotel?
L'esport plora la mort de Kobe Bryant ahir en un tràgic accident d'helicòpter en el qual van morir 9 persones, entre les quals una de les filles de la llegenda dels Lakers. I a més, el Real Madrid és el líder en solitari de la Lliga, primera divisió. Els blancs van aprofitar l'ensopegada un dia abans del Barcelona, a València, superant per 0-1 el Valladolid amb un gol de Nacho.
I a les xarxes socials.
Estadístiques en clau arlequinada dels tuits d'estat segona B. 12 jornades dins de les places del play-off descens del Sabadell. El conjunt amb més porteries a zero de la Lliga amb 11. I el segon equip amb més diferència de punts respecte als que portava aquestes alçades de la temporada passada. El centre d'esports en té 44, 15 més que l'any passat, i només el Castelló en té millor registre, en té 18 extra, tenint en compte que l'any passat l'equip orellut a aquestes alçades estava enfonsat a la taula.
De quin partit no estarem pendents?
A la Superliga 2 de Grècia, des de fa mitja hora, Kerkira Levadiakos, i des de fa res, 3 minuts i mig, Karkaisakis Panatsaiki.
Avui celebra el seu aniversari.
Mira que ho fem complicat. L'exnadador sabadellenc Javier Núñez i també els exarlequinats Pepe Castell i Miguel Ángel Riau.
L'enquesta.
Va, que la cosa va competir avui. Millor arlequinat al Mestalla 0 Sabadell 3 d'ahir. Per votar teniu temps fins les 3 amb un tuit i l'etiqueta MVP 946. I si voleu fer memòria, espereu uns segons.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Un minut tard, segons el meu rellotge. Respecte a l'hora prevista, en marxa, ara sí, la 22a jornada de Lliga. En marxa, el partit del líder juga el Sabadell. Mira que l'aprofita ara Edgar, la passada és bona. Néstor dins l'àrea, sol al Bladreta. Atura baix Cristian Rivero. De la passada a l'esquena, la busca Néstor dins l'àrea. Néstor amb l'esquerra, el xut. Ha salvat la pilota rebotada. En segona instància, la salva la defensa. Aquesta pilota encara és viva. L'ha tingut Néstor. Ha salvat Cristian Rivero el segon rebot. Edgar buscant dins l'àrea. Néstor! Penal! Penal claríssim, que bé l'ha provocat Néstor. Sota pals, Cristian Rivero. El gabanenc, 10 a l'esquena, braços a la cintura i preparat per fer el llançament des del punt de penal. Cap allà que va. Edgar Hernández, llançament! Gol, 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 gol!
gol, gol. Marc Edgar Hernández enganya completament Cristian Rivero per obrir el marcador, per obrir la llauna. Mestalla 0, Sabadell 1, Edgar Hernández.
Josu, buscant per dintre, la passada és boníssima, Edgar dins l'àrea, Edgar amb l'esquerra, ha salvat Cristian Néstor, ha salvat Cristian la xilena, gol, 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 gol,
del Sabadell. Aitor Pascual, el primer xut d'Edgar, el salva Cristian, arriba de cara a Néstor, de nou el porter, i el rebot aquesta vegada sí, la xilena d'Aitor Pascual, l'ex de l'Atlético Levante, marca a Paterna, 17, segona meitat, Mestalla 0, Sabadell 2.
Bé, Capó sortint per Néstor. Néstor de primera, noia fora de joc d'Aitor Pascual. Arriba Aitor Pascual, gairebé línia de fons. Soma, posa-la bé, la posa bé. Molt passada, Boniqué.
Gol, 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 gol del Sabadell. Bona acció llarga per obrir Aitor Pascual, l'ha posat bé, però déu-n'hi-do com l'ha engaltat de volea des de la frontal. Xavi Boniquet no pot fer-hi més. Cristian Rivero marca el Sabadell. 10 minuts llargs per acabar-ho de sentenciar. Crits de Sabadell, Sabadell a l'Antonio Puchades. Marca el tercer, marca un golaç Xavi Boniquet. Mestalla 0, Sabadell 3.
L'Hotel Suís fent una mica de balanç d'una nova victòria fora de casa del Centre d'Esports. Avui dilluns repassant, valorant a fons aquesta victòria 0-3 al camp del València Mestalla. Com deia ahir Pau Vituri, el Sabadell en joc des de la primera temporada amb Toni Saligrat, que el Sabadell no feia 3 gols fora de casa, en aquella ocasió a l'Almozara, al camp de l'Ebro, i guanyar de 3 gols o més a domicili des d'aquella famosa golejada 0-5 al Nuevo Pepico Amat contra un Eldense desfet de després de tot aquell famós cas de les apostes i de la golejada que havia patit una setmana abans amb uns altres jugadors al miniestadi contra el Barcelona B. Ha plogut des d'aleshores, però uns quants anys després una nova golejada 0-3, la d'ahir a Paterna, evidentment amb un context radicalment oposat. El volant, perquè estem tornant, és un nou on the road ara mateix per Alcalá de Xivert, de tornada de Terres Valencianes cap a Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Un cop més hem de dir allò de partit completíssim del Sabadell, que per primera vegada en aquesta temporada encadena 3 victòries consecutives, la d'ahir contra el filial del València. Segurament no m'agrada utilitzar la paraula plàcida perquè va costar sobretot de la primera meitat, però sí sabent aprofitar les inèrcies contraposades que portaven els dos equips.
I a més, en aquest cas, podríem dir que amb aquesta, no diré tampoc jo, doble versió del Sabadell, però sí aquest sabent anar creixent a mesura que anaven passant els minuts, no? Vam veure una primera meitat on l'equip va ser una miqueta, va estar durant una estona a remolc o fins i tot sota els paràmetres que volia marcar el València Mestalla. Mica en mica va anar despertant el Sabadell sense que es veiés molt la diferència entre l'un i l'altre, sense cap dels dos equips dominant clarament, encara que al final gairebé els punts, els pocs punts, el Sabadell va ser el que havia tingut alguna aproximació amb més perill contra la porteria rival, i en canvi a la segona meitat gairebé va anar tot passant, la successió de fets va acabar provocant doncs aquest 0-3, no? Des del primer gol fins a l'últim, i a més amb una sensació de tranquil·litat, de comoditat, de saber-ho gestionar tot a la perfecció, i a més amb aquest punt d'encert que també es necessita a l'hora de tirar els partits endavant.
Nova victòria fora de casa, tercera consecutiva, el 0-1 a Castalia, la victòria a casa contra l'Atlético Levante i ara aquesta segona consecutiva, per tant, contra filials valencians a l'Antonio Puchades. Tres victòries, cadascuna amb la seva història al darrere, però al capdavall tres porteries a zero també, no? Que al final el Sabadell és l'únic equip que ha tret tots els punts del que portem de segona volta i la manera ha estat a través d'una fortalesa defensiva que fa del Sabadell, ara ja sí, la millor defensa del grup.
I sobretot, jo el que li vull donar mèrit a, en aquest cas, aquests números defensius del Sabadell, és que no és amb aquella idea tan manida de que s'entengui l'exageració, eh? Tot equip ha d'estar construït des del darrere, tot equip ha d'intentar mantenir-se a zero i a partir d'aquí sempre ser més a prop d'aconseguir alguna cosa positiva, gairebé donant per bo aquell empat quan és fora de casa i aquella victòria per la mínima quan es tracta de jugar com a local. No, jo crec que estarem gairebé tots d'acord que al Sabadell no tens la sensació de ser un equip que estigui buscant aquest que no passi res, aquest ben posat i ja veurem què surt al davant. No, al final aconsegueixes això sense perdre de vista la proposta ofensiva, sense perdre de vista la proposta ambiciosa, sense perdre de vista aquesta proposta de futbol d'intentar ser tu el que domini els minuts de partit i a més això ho aconsegueixes sent fora al darrere, sense perdre la posició ni els papers i sense cedir masses opcions als rivals, que al final sempre en tenen alguna. Recordàvem la setmana passada i ara fa 15 dies tornant de Castelló, que sempre hi ha alguna. Si fem una mica de memòria del que va passar a Paterna, gairebé et diria, Adri, que no va haver-hi ni això, ni aquesta única que sempre hi ha a tot partit, no?
I sense Manu Lanzarote, que va caure de la convocatòria per molèsties en l'última sessió d'entrenament, sense Aleix Coc, que es va haver de retirar a la primera meitat per una punxadeta, gairebé com una agulla a l'isquio de la seva cama, pendents estem de l'evolució, però en teoria no ha de ser una trencadissa molt, molt gran, i amb un arquitecte de tot plegat, que no és un altre que Antonio Hidalgo, com cada dilluns l'escoltem fent també el seu particular balanç d'aquest 0-3 a Paterna.
La segona part ha començat i no estàvem massa bé hasta que ha arribat el gol del penal i a partir d'aquí jo crec que hem tingut aquesta tranquil·litat de poder tancar amb el segon gol, que sempre parlem molt d'aquesta situació, perquè si no després t'empenyen, ells s'han canviat de sistema després, hem hagut d'ajustar un altre cop la nostra defensa i bueno, ha arribat el tercer que ens ha donat la tranquil·litat, no? Jo sempre penso que hem de ser tot el positiu que podem en la situació, disfrutar molt, molt del moment. Jo crec que estem sent molt i molt competitius a tots els camps. Aquí l'altre dia va venir el Castellón i va patir moltíssim. Això comença amb els dos de dalt, amb l'Alec Garalarón, amb el Boris, amb el Néstor. Són jugadors que tenen moltes cames, necessitem aquesta pressió molt alta perquè redueixes la situació i on recuperes la pilota. De vegades t'empenyen, com ha passat els 10-15 minuts de la segona part. Hem de també en aquest bloc baix defendre bé. Estem en una situació que també amb molta seguretat de tots els jugadors, amb una intensitat increïble. Jo sempre dic, no?, que és el moment de la temporada, no? És el moment més important de la temporada perquè has de començar a sumar tot el que puguis, perquè al final de la temporada tots els equips es juguen moltíssim i tenen aquesta angoixa, són partits de molta més tensió per tots. Penso que no és massa greu, que serà poc temps, però bueno, està clar que tenim el Fer fora, ara veurem l'Aleix, el Greu ha rebut un cop. És el que hi ha. Tenim el Pedro amb l'Òscar i tenim el Maquillas, també. Això no para i aquest grup té moltes ganes de fer coses. La gent que ha vingut disfruta. Necessitem el recolzament de tothom pel partit de diumenge, que serà molt i molt difícil en un equip amb jugadors espectaculars de la categoria, de lo millor de la categoria, i a competir, com sempre. No podem viure la vida així, no? Hem de viure amb valentia i saber que el moment que estem, perquè hem estat a l'altre cantó i sempre tenim aquesta por. No podem viure sempre amb por perquè passin coses, no? Però també t'haig de dir que l'altre dia vas veure l'Hèrcules davant el Villarreal i van marcar l'últim minut 1-0 en moltíssimes o diferents ocasions per part de l'Hèrcules de guanyar el partit, i serà molt i molt difícil, com sempre, no?, en aquesta categoria.
Antonio Hidalgo i la seva anàlisi d'aquest 0-3 d'aquesta golejada. Per cert, com dèiem també ahir durant el Sabadell en joc, primera vegada que encadena com a entrenador tres victòries consecutives el tècnic de Canovelles a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell, i fins i tot agafant el fil on el vam deixar la setmana passada, un altre cop un nou exemple d'un equip que en més d'un partit sempre acaben claudicant contra el Sabadell d'Antoni Hidalgo. No hi ha cap rival que hagi jugat dues vegades contra el Sabadell d'Antonio Hidalgo i que no hagi perdut com a mínim un d'aquests dos partits. El Mestalla havia empatat a la Nova Creu Alta, ahir va acabar cedint amb aquest 0-3 l'equip de Txema Sanz. Al marge de totes aquestes estadístiques, Sergi, estarem d'acord amb el que deia ara també Antonio Hidalgo, allò que la classificació ara mateix no és que serveixi per massa, però sí que és el moment capdalt de la temporada per si has de prémer l'accelerador i escapar-te a última hora. Ho vam veure l'any passat, per exemple, en les cans del propi Sabadell. Quan arriben les urgències, quan arriben les angoixes de les últimes jornades, tothom s'està jugant alguna cosa i qui menys tu esperes acaba sumant allà on semblava impossible mesos enrere. Per tant, si el moment d'escapar-se és ara, queden 16 jornades pel final de la Lliga, la veritat és que el Sabadell ho està fent a les mil meravelles, perquè l'escletxa cada cop es va fer més gran.
És que si agafem els números d'aquest 2020, només hem de parlar de l'ensopegada o la derrota previsible, o com a mínim assumible, no previsible, però sí assumible, com sol ser la visita al miniestadi de Vila-real. La resta han estat aquestes tres victòries que estàs comentant, que a més coincideix que són amb l'inici de la segona volta, és a dir, gairebé el que estava repassant, el que es va dir allà en directe i el que estaves dient al principi, no? És l'únic equip capaç d'arrencar la segona meitat del campionat amb aquest 9-9, tres victòries que ja de per si, i si no que li diguin al Sabadell, ja és difícil en el grup 3 encadenar tres victòries, de fet el Sabadell ho ha fet ara, i per primera vegada vull dir, i a sobre fer-ho de la manera que ho està fent. Sí, potser és aquest moment, o com a mínim no sé si hi ha cap moment que sigui el bo. Jo crec que s'ha de creure en el moment de cadascú i el Sevilla està en el seu moment, i com ara és un bon moment, quan més duri, quan més puguis estirar, quan més puguis fer valer aquesta dinàmica positiva, millor. Si a sobre pel camí és evident que mentre tu no fallis, en el pitjor dels casos aniràs igual i sempre hi haurà algú que punxarà, doncs et trobes amb aquesta situació d'anar ampliant, encara que sigui a comptagotes, però anar ampliant el coixí de seguretat amb el qual va jugant el centre d'esports.
Et giro per això l'argument, Sergi. Deies, el Sabadell ara passa pel seu moment, però és que el tòpic diu allò d'una lliga de 38 jornades d'agost a maig, segur que tens algun moment que passes per una mala ratxa. El Sabadell, jo no dic que no la passi, però estem pràcticament al febrer i no l'ha passada encara, ni tan sols dues derrotes consecutives, i per tant queda encara molta lliga, és cert, però aquest és el moment del Sabadell, tenint en compte que la resta de temporades que és excelsa.
No, clar, evidentment, o sigui, al final quan vas primer no és perquè enganxis tres partits bons, és una dinàmica general, i sobretot perquè si ara pares a pensar, i tant de bo tot lo dolent que li hagi de passar aquest any al Sabadell sigui el que ja hem viscut, només li trobaries al principi de lliga que li va costar com arrencar, no? Amb els dubtes de la primera derrota, a l'empat contra el Mestalla a casa, la sensació d'haver salvat el partit contra la Nucía en un partit molt trabat, molt costós, i per sort, mentre això passava a casa, fora de casa, anaves guanyant. Ja havies guanyat a Buñol, havies guanyat al Rico Pérez, vas treure un empat d'Orihuela, ens hem de remuntar el partit del Barça per la primera ensopegada a domicili, per tant, és cert que evidentment has de ser així de continu, has de ser així de regular, i és cert, per posar-li molt d'èmfasi a aquest aspecte, perquè històricament només les grans temporades del Sabadell s'han pogut mantenir o fomentar gràcies a les bones temporades a domicili, i crec que aquest any anem per aquesta bona via, no? De mantenir gairebé un equilibri entre els punts que s'han sumat fins ara al Temple i els punts que ja es porten sumats a domicili.
De fet, es podrien fer mil i una comparativa. Per exemple, ahir, en converses internes, la gent el que feia era comparar els 44 punts que porta el Sabadell a aquestes alçades amb els 45 de la temporada passada sencera, a falta de 16 partits per acabar l'any. Comparatives n'hi ha un munt, però si anem a curt termini, el Sabadell suma ara mateix 5 punts més que en el mateix tram de la primera volta. Recordem que va ser derrota contra el Castellón, després aquesta victòria contra l'Atlético Levante a Buñol, i tal jornada com aquesta, però de la primera volta, l'empat sense gols a casa a la Nova Creu Alta. Per tant, clarament millor fins ara el registre del centre d'esports en la segona volta respecte a la primera. Parlàvem una mica de tot plegat amb un home que ahir es va estrenar com a golejador en Lliga. Ja ho havia fet a la Nova Creu Alta en partit amistós contra el Sant Andreu, va ser un golaç aquell, i ahir déu-n'hi-do també la gardela de Xavi Boniquet, tot i que el Terrassenc estrella una mica de mèrit, dient que
gairebé ha posat un carmelet. Aitor Pascual, amb la centrada, no parla, en aquest cas, del gol en si, sinó del que dèiem ara amb el Sergi, d'aquest punt estadístic que estàvem comentant de les dinàmiques positives.
Nos estamos convirtiendo en un equipo muy sólido, tanto en defensa como en ataque. Cuando atacamos, atacamos muy bien, y cuando defendemos nos toca ponernos en monotrabajo, somos muy solidarios todos. Y bueno, venir aquí a un campo, a un filial, que siempre, bueno, un filial, son equipos jugones, son equipos que tienen el balón y que te bueno, en ese aspecto te exigen bastante. Venir aquí y bueno, tener un poquito el control del juego, y cuando ella la tienen, sentirte sólido es muy importante.
Per mi, Sergi, la clau d'aquest Sabadell és una mica el que comentava Boniquet, és no deixar-se contagiar. Insistia jo ahir que la paraula eufòria no és que m'acabi d'agradar massa, no em fa massa el pes, però sí allò que tots tenim en ment un cop acaba el partit, has guanyat i tornes de València, per exemple, que és mirar la classificació, on juga aquest, on juga aquell altre, hem obert escletxa, que si la setmana que ve perds no passa res perquè igualment continuarà sent líder. No s'està deixant contagiar per això, que és un caramel molt dolç, molt, molt atractiu, i en canvi està continuant amb aquesta feina que sona atòpic, allò de dir anem partit a partit i prou, però que a vegades és inevitable de deixar-te contagiar i mirar la classificació i especular amb càbales de quants punts necessites i si pots aspirar o no a la primera plaça. Tinc la sensació que, potser per la manera de treballar d'Antoni Hidalgo, potser per com és la plantilla en general o pel que sigui, però estan sabent-se mantenir al marge de totes aquestes càbales, i això en el fons és no despistar-te del que és el teu dia a dia.
Home, és fonamental, no? Al final, si algú pensa que la jornada 22 ja ho tindrà tot fet i que ja pot començar a viure de renda, es fotrà una hòstia, si em permets l'expressió, com un cabàs, no? Per contra, has de mantenir, doncs, aquesta serenor de saber que les coses estan funcionant, que l'equip està guanyant o ha guanyat en solidesa. Ja no només, ho dèiem ahir amb algun jugador fora de micròfon, no només pel que tu transmets a nivell intern del teu vestidor, del teu grup, de saber-te fort, sinó també pel que estàs traslladant a fora. És a dir, els rivals que estan esperant ara mateix, els altres 19 equips que estan esperant que el Sabadell deixi de ser al capdavant de la classificació, el que estan veient és que quan jugues bé guanyes, quan jugues regular guanyes, i quan jugues malament no perds, no? I clar, això també té un punt de pressió a l'altre, al rival, a la resta, que ajuda al centre d'esports, sempre que els jugadors del Sabadell, i crec que van per bona via en aquest sentit, no perdin aquest oremus, no? De pensar que la línia del camí continua sent la mateixa i que la línia és la que han de mantenir com han començat amb aquesta segona meitat del campionat.
Som a l'On the Road, com acostumem a dir els dilluns que ja viatja llarg, ho gravem aquest fragment tornant cap a casa, passant per Vinaròs, que és just per on va també l'autocar d'aficionats del centre d'esports Sabadell, avui fins a un centenar, que s'han desplaçat aquest Antonio Puigades, és a dir, el màxim que podien desplaçar-se tenint en compte les entrades que havia repartit el València Club de Futbol. Parlaves de pressió envers la resta. Aquest Sabadell té una part bona també, que és que estava confeccionat per lluitar entre els primers, i això ho hem comentat més d'una vegada, però no tenia la idea o la premissa sine qua non no es podia donar per bona la temporada de ser primer, per exemple, o d'entrar entre els quatre primers directament. I per tant, per molt que es pugui dir, el Sabadell viu, si ho vols entendre així, amb la autoexigència de voler mantenir-se allà on s'ha guanyat en ple dret d'estar després de 22 jornades, però no amb aquell punt d'urgència històrica o amb aquell punt del que diuen a vegades els pressupostos, que és que un equip, em ve al cap, per exemple, el Nàstic de Tarragona, si hagués estat una temporada normal, per xifres segurament sí que tindria aquesta pressió, ja no de portes en fora, sinó internament, i seria absurd, no?, també, ara penjar-li aquest cartell al Sabadell, si volem entendre així, de favorit, o com a mínim d'equip que indispensablement ha d'estar dalt sí o sí.
Bé, favorit perquè ets el líder, és l'única etiqueta de favorit que et poden donar. Per la resta, estic d'acord completament, i a més és el que hem anat dient gairebé des del principi. Per què està construït aquest Sabadell, per què està pensat i dissenyat aquest Sabadell? Per ser en aquesta guerra, no? Per ser en aquesta batalla dels 5, 6, 7 primers, que ara mateix estem en una mena de mocador. Per sort, el Sabadell és el que marca la pauta del mocador, però al cap i a la fi, poca distància real entre els uns i els altres. Això és la realitat. El que està passant és un extra, o sigui, el que està passant és un extra, que benvingut sigui i que pugui durar tant de bo fins a la jornada 38, és a dir, fins que acabi la jornada 38. Però crec que exigir aquest Sabadell que a partir d'aquí no es pugui permetre el luxe de no ser campió, crec que ja són paraules majors. Ho dic perquè ara no combatem l'error, encara que cadascú pot treure les seves conclusions i cadascú pot tenir les seves idees i les seves ambicions, però des de la meva humil opinió crec que ens equivocaria a mi molt de posar-li al Sabadell aquesta necessitat barra obligació de sí o sí o sí haver de ser campió del grup, que ho és, tant de bo, perquè això et dona un avantatge que, com vam comprovar el 2011, no te la treu gairebé ningú, però no és la realitat. Això no treu que, evidentment, quantes més jornades estiguis aquí dalt, millor, i si pots fer que el coixí de 4 passi a 5 i de 5 passi a 8, millor que millor per viure amb certa, el que dèiem abans, no relaxació, però sí tranquil·litat.
Hem escoltat la peli del partit, hem escoltat Antonio Hidalgo, també a Xavi Boniquet. Queden més veus encara per arrodonir aquesta anàlisi que estem fent avui, però el que fem ara, arribats a aquest punt, és escoltar l'Abecedari, que cada dilluns ens deixa el Pau Vituri. Anem a escoltar amb quines lletres, amb quins conceptes es queda avui el Pau.
L'Abecedari Arlequinat.
De consolidació, tant a la classificació com en el joc de l'equip. A la taula, l'escletxa es va fent a poc més gran. 4 punts amb el segon i 7 amb el cinquè. 2 partits ja de marge. Sobre el terreny de joc, l'equip va tornar a demostrar la seva maduresa. Amb el primer cop al Mestalla, les dinàmiques van sortir a la llum. El filial valencianista es va desfer com un terròs de sucre. El Sabadell, en canvi, va acabar agradant-se en un escenari on feia 11 anys que no guanyava.
F.
De fragilitat, i no precisament en el joc. La lesió de l'Escoc va posar de manifest un dels pocs problemes que té actualment el Sabadell, la manca d'efectius a la rereguarda. Un contratemps que s'hauria agreujat encara més amb l'ensurt de Grego Sierra, recordem que no hi són Pajarero ni Olmo, i que s'hauria de solucionar abans de divendres, data límit del mercat d'hivern.
De baixa.
De varietat, amb el gol de Xavi Boniquet ja són 11 els jugadors que han marcat aquesta temporada en Lliga. Edgar és el més semblant a un home a gol, rendint amb 7 dianes, però també és important l'aportació dels homes de segona línia. De fet, l'únic que falta per estrenar-se és Aaron Rey. En aquest apartat, el Sabadell també ocupa la zona alta, tot i que lluny dels 14 futbolistes diferents que han marcat amb l'Espanyol B.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Karol G i Nicki Minaj, això es diu Tusa, i avui, Sergi, hem descobert que ha de ser la cançó dels desplaçaments de Ràdio Sabadell, com a mínim del Sabadell en joc, cançó descoberta per un parell d'incultes musicalment parlant pel que fa al 2020, com el Sergi i Servidor. També et dic, Sergi, que això, com no funciona en un parell de viatges més, deixa de ser cançó talismà, però ja, eh?
Sí, home, a més, li hem d'agrair en aquest sentit al cap de premsa, al Sabadell, al Gerard Guardi, que ens posi al dia gairebé cada 15 dies, cada dues setmanes ens posi una mica al dia de què s'està llevando, eh?
Es nota que estira més les cames per la nit que nosaltres, últimament.
A tots els nivells, ho he de dir, perquè qui no conegui el Gerard ha de saber que no només de música en sap, de roba, de modes, de tot una mica...
Xarxes socials...
De tot plegat, d'actrius, presentadores també famoses... Bé, toca molts pals, no?
I el de la música... Fins i tot polítics també, té contactes a tot arreu.
Sí, a altes esferes. Però bé, més enllà d'això, de la música que estàvem parlant també, i ens posa al dia, però estic d'acord amb tu, eh? La guardem com a cançó talisma fins que ens doni un parell d'ensurts. La que ens doni un parell d'ensurts, salta i la canviem per una altra.
I si continua la ratxa, doncs qui sap si d'aquí a uns mesos, al maig o al juny, hem d'estar escoltant una altra vegada aquesta cançó.
Fins a Cartagena, si fa falta, eh?
T'agradaria anar a Cartagena? No preferiries d'altres destins?
Home, per preferir destinacions prefereixo unes altres. Per preferir rivals no sé què dir-te, sincerament. Però bé, ara mateix és parlar.
És parlar i tindrem temps, i tant de bo que puguem estar en aquest escenari, però jo a finals de gener ja et dic que si em puc estalviar Cartagonova, Cartagena i el Cartagena, t'ho agraeixo en tots els sentits, eh? Des de destinació fins a l'aspecte més purament futbolístic, però vaja. No sé si li agradarà Aitor Pascual o no, Tusa, aquesta cançó que sona de Karol G i de Nicki Minaj, però amb ell hem pogut parlar també en les últimes hores del que va ser un dia pràcticament rodó pel gallec. Tornava a la titularitat en detriment d'Òscar per Rubio, jugant en una posició un pèl diferent del que havíem vist. Recordem, Òscar Rubio havia estat titular com a central en l'últim partit a casa per les absències. Ahir, amb tota la plantilla pràcticament disponible, traient els lesionats de llarga durada, li va guanyar el terreny de sortida al lleidatà, va veure porteria amb un gol acrobàtic, va fer la passada del tercer a Xavi Boniquet, va estar prou encertat, les coses com són, i després reconeixia pràcticament el que estem dient ara, que era un dia en l'aspecte col·lectiu, però també en el personal, per diferents raons, pràcticament immillorable.
Ya en el tiro de Edgar yo sabía que tenía intención de que dejar algún rechazo, entonces ya estuve cerca y luego le quedó el rebote a Néstor y otra vez, digo, aquí o va dentro o tiene que haber un rechace. Y al final fue por confiar. Sobre todo porque justo ha venido mi familia y porque tengo prácticamente familia aquí y me han venido a ver y me ha gustado mucho pues poder hacer un buen partido, que ganemos con una buena ventaja y que por lo menos lo hayan disfrutado ellos, igual que también los aficionados que se han desplazado, que lo hayan disfrutado todos igual que nosotros.
I d'un carril a l'altre, d'Aitor Pascual a Josu Ozcoidi, coincidíem ahir en el Sabadell en joc, tot i que tampoc vull condicionar els vots de la gent, que pot fer fins a les 3 de la tarda amb l'etiqueta MVP946 a través de les xarxes socials, però Josu Ozcoidi, el carriler esquerrà, tot i no veure porteria, també déu-n'hi-do el partit que es va marcar ahir al Guipuscoa. Ja no tant valorant, Josu, la parcel·la purament del partit d'ahir, sinó fent una miqueta una lectura més àmplia i pel que fa a la resta de la temporada, fins i tot buscant els secrets, els perquès d'una temporada tan i tan bona com aquesta.
Al final són sensacions. Todo el mundo lo ve, nosotros en el campo nos sentimos muy fuertes, muy a gusto, y aquí se trata de correr, se trata de que todos pongamos lo máximo y a partir de ahí sale la calidad y el trabajo de todas las semanas y se está viendo reflejado.
Moltes vegades ho hem dit, Sergi, els dos carrils imprescindibles en el sistema de joc d'Antonio Hidalgo, ahir sense Òscar Rubio, tot i que després va haver de sortir malauradament per la lesió de l'Aleix Coc com a tercer central, però jugui Òscar, jugui Aitor, jugui Josu per l'altra banda, malauradament no podem veure per lesió Aleix Roig. Són dues figures claus a l'esquema i dues figures que ahir Josu, per exemple, va rendir a gran nivell, eh?
Es van repartir els minuts, no? Podríem dir, fins i tot, a una primera part on gairebé tot l'atac del Sabadell passava per l'esquerra, és a dir, per Josu Ozcoidi, i on fins i tot Aitor Pascual tenia problemes per marxar d'Adrián Guerrero, que era el seu home de tancament, el capità d'aquest filial valencianista, i en canvi a la segona meitat vam veure la millor versió del gallec, no només perquè participés o estigués en el moment de fer el 0-2, no només perquè fos partícip també en forma d'assistència en el 0-3, sinó perquè l'equip es va desdoblar bastant més per la dreta en el segon temps que no pas en la primera meitat, sense oblidar la banda esquerra, en cap moment. Per tant, dues peces que són importants i que hi van ser realment de les destacades.
Deia Antonio Hidalgo que de por res, per allò de pensar en un Hèrcules que ha renovat la plantilla, que arriba en un moment de moltíssims dubtes, amb Pablo Íñiguez ahir expulsat, que no podrà jugar la nova Creu Alta, i aquell punt trampa, si volem entendre així, d'un equip gegant que les està passant magres a la categoria i que veurem si continua en el pou o no fins a final de temporada, però els més porucs li fem la reflexió a Antoni Hidalgo, que en aquest tipus de partits ja pateixen pel que pugui ser després d'una increïble ratxa de 7 victòries seguides a la nova Creu Alta, però sigui com sigui, un Sabadell Hèrcules que ens ve aquesta setmana, Sergi, per ja arrodonir aquest balanç que estem fent avui, que jo crec que si ens ho expliquen fa mesos quan arrenca la temporada, que la jornada 23 tindrem un compromís en aquest context, en aquest escenari, directament és impossible que ens ho creiem.
Sí, fins i tot no sabria dir de quina de les dues coses era més complicades d'intuir o de preveure, no? Que el Sabadell arribaria a la jornada 23 líder en solitari i a més amb coixí de punts com per permetre's una caiguda com a mínim per continuar sent-ho, o que l'Hèrcules estaria en aquest moment tan complex. És cert que una derrota que ve segurament, pel que hem vist avui en els petits resums que hi havia, doncs molt condicionada per l'expulsió tan matinera, no?, d'Íñiguez, però tot i així no deixa de ser sorprenent perquè no ve d'un partit, no? És el que dèiem, la dinàmica del Sabadell no es pot extreure d'aquests tres partits només.
és evident que quan l'Hércules està en aquest pou no es pot parlar de quina mala sort va tenir contra l'Atlético Levante a l'última jornada. No ens ho haguéssim cregut, però ja et dic, fins i tot no posats a creure, no et sabria dir quina de les dues situacions, quin dels dos escenaris era més difícil de preveure amb una bola màgica si l'haguéssim tingut, no?
Tindrem temps per parlar sobre aquesta història, simplement per rematar-ho. En l'últim partit es va batre el rècord del que portem de temporada, gairebé 4.500 persones a la nova Creu Alta. A diumenge, que és quan estem gravant això, dilluns, quan l'audiència ho està escoltant, t'animes a dir un sí o un no, i si vols fins i tot amb algun matís o amb algun afegit, si se superarà aquesta xifra aquesta setmana? Ho dic perquè, clar, d'una banda és un Sabadell més líder encara que fa dues setmanes, un rival amb més cartell que fa dues setmanes, veurem si hi haurà iniciatives o no per part del centre d'esports, que pot ser un factor fonamental, però tu creus que superarem, per exemple, la barrera dels 4.500 aquest diumenge a la nova Creu Alta?
Malauradament, si no hi ha cap iniciativa, i amb això no estic intentant condicionar, perquè ja em perdonaran, que si hem de ser els de la ràdio els que condicionem res, però no vull dir que ho hagin de fer, dic que si no n'hi ha cap iniciativa a l'estil de la d'ara fa 15 dies, o de la d'ara fa una setmana, que és cada soci pot retirar dues entrades, etc. Jo ho veig pràcticament impossible, tristament impossible, m'agradaria poder pensar o ser més optimista, però crec que ni de broma s'arribarà als 4.500, insisteixo, si no hi ha cap iniciativa. A poc que el club, si és que ho té plantejat, i si és, també em permetràs que faci la trampa, si és que a aquesta hora, quan s'estigui escoltant això, ja no ho sabem, si no s'ha pensat res, difícil. Si s'ha pensat alguna cosa, crec que es donen tots els condicionants per horari, per rival, per moment, per situació, per futbol, perquè és que, Adri, no ens enganyem, i no és per escombrar cap a casa, però crec que ja tocaria que ho féssim entre tots. Si aquest equip ja no pot fer més per convèncer-te que vinguis a la nova Creu Alta, ja no pot fer més per convèncer els més separats del dia a dia perquè vinguin a ni que sigui un partit. Crec que els arguments aquells que més d'una vegada hem repetit de, és que l'equip ha de ser el... No, ja s'ha acabat, no? L'equip ja està sent el primer en oferir tot lo bo, no només en resultats, sinó fins i tot en futbol. Si ja no ve la gent, noi, és que bé, és la nostra realitat i potser que tots plegats comencem a assumir-ho, però jo com em resisteixo a assumir-ho, crec que és el moment de que entre uns i altres tots fem perquè diumenge hi hagi una molt bona entrada davant un molt bon rival, més enllà del que digui la classificació.
I no és per penjar-nos cap medalla, però sí és un bon símptoma per saber que aquest Sabadell enganxa. Ahir, per exemple, amb un centenar de seguidors del Sabadell a Terres Valencianes, segurament pics de sostre d'audiència aquesta temporada en una retransmissió de Ràdio Sabadell, que implica que aquest Sabadell enganxa o que la gent a Sabadell està pendent de què fa el Sabadell. A Ràdio Sabadell, a les xarxes, al propi club ho nota també, o sigui que són una sèrie d'inputs que et demostren que segurament, per exemple, en quant a una retransmissió, la feina per preparar-la és exactament la mateixa, però quan l'equip funciona és inevitable doncs, que hi hagi aquest punt més de caliu extra des de fora. En parlarem al llarg de tota aquesta setmana. Com dic, si sou escoltant això en directe, fem una aturada en el camí, una pausa per la publicitat, aquí en el cotxe, a la carretera, tornada des de Paterna. Sergi, el que fem és desconnectar, tancar la gravació i posar els companys de Tarragona Ràdio, perquè estem passant, malauradament, per una zona també que ha estat notícia últimament, en aquestes últimes setmanes, com és el sud de la província de Tarragona, i aprofitarem per posar el dial de Tarragona Ràdio i escoltar el tram final de l'Andorra. Anava a dir Andorra-Sabadell, imagina't. Andorra-Nàstic de Tarragona. Per allà, per Prada Moles, ja vam passar nosaltres. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Com vols que soni Sabadell? Així? O així? Amb Tus, Sabadell canvia, perquè fas possible que hi hagi menys trànsit i més mobilitat, menys consum d'energia i menys emissions, menys estrès, més salut i més cura del planeta. Amb Tus, Sabadell canvia. Tus, Transports Urbans de Sabadell.
El David
Un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Part del programa, després de parlar del líder del grup 3 de segona divisió B i de la seva golejada fora de casa contra el València de Mestalla, la veritat és que el cap de setmana ens ha sorprès per la quantitat d'èxits relacionats amb Sabadell que hi ha hagut i amb l'esport sabadellenc. Per exemple, per segona vegada a la seva història, la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha proclamat campiona d'Europa. Va ser dissabte, va ser a Hongria, a Budapest, i amb la presència de 3 jugadores de l'Estrapul Natació Sabadell, a més d'unes quantes ex del club, en el cas de les representants del Natació Sabadell, Laura Ester, Judit Forca i Maika García. Home, waterpolo, Pau Vituri, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
A més, amb la boia sabadellenca sent la màxima golejadora de la final amb 4 dianes, amb sí, Maika García.
Les de Mikioka, que es van acabar imposant 13-12 a la final a Rússia, en aquest europeu de Budapest, tot i veure perillat l'or en alguns moments del partit, especialment a l'inici del tercer període, quan les russes van escapar-se de 2 gols, es van posar 8-10. A partir d'aquí, Espanya capgiraria el marcador amb un parcial de 5-0 liderat per Maika García, la boia de l'Astralpool. En declaracions a Teledeporte, la jugadora sabadellenca explicava que és el primer gran triomf d'un any que fa molt bona pinta.
Felicidad, orgullo, ya he dicho muchas jugadoras, creo que esto nos hace comenzar un 2020 que promete y ojalá sea una de tantas que lo veo como futuro. Ganar esos 2 solos en la meca del waterpolo, ¿no? Como dice, en Hungría, es un orgullo y creo que la piscina, bueno, todo el ambiente ha sido increíble y nos vamos con muy buenos recuerdos cada vez que estamos ahí.
Les paraules de Maika García. D'altra banda, també la portera Laura Ester, una de les grans, com diem, del torneig, en aturades decisives, com per exemple la semifinal, deia també que s'esperaven una Rússia a la final hipercompetitiva. Eren declaracions a Catalunya Ràdio.
Això ja ho sabíem, que si Rússia és un equip que mai saps per on et sortirà, que són molt guerreres i evidentment que no baixarien els braços en cap moment.
A més, una Laura Ester, la portera de la selecció i també de l'Estalpul Natació Sabadell, que així a tall d'anècdota fins i tot s'han portat cap a casa la pilota de la final d'aquest europeu de Budapest.
Em vaig quedar amb la pilota de la final de Barcelona i em volia quedar també amb aquesta. L'he vist al final de tot, ja quan ens han entregat les medalles, que quedava per allà per la piscina, i he dit, bueno, doncs si està solitària és que ningú la vol.
Doncs ningú la volia, Pau. Tu l'haguessis sí, desitjat, eh?
Jo l'hagués pispat, sí, sí, tant.
Pensant ja... no només en Budapest, no només en aquest campionat d'Europa, sinó que evidentment també de retruc, després parlarem d'handbol i la situació és molt semblant, en Tòquio, no? Aquest sí. Any és olímpic, el 2020 ens portarà a mirar cap al Japó pels Jocs Olímpics i evidentment era una bona prova de foc aquest torneig i també doncs, un any que promet emocions fortes.
I no només això, Espanya té ja 2 ors europeus, té... un or mundial, falta la cirereta, el premi sí, gros.
Té plata olímpica sí. A Londres, però no té or, ni bronze.
El problema, Estats Units. En parlarem d'aquí
a les majors. Sí.
Al final
i a part ho coneixem de primera mà, perquè hem tingut aquí, per exemple, la Maggie Stephens, per tant, coneixem... La Kelly Neuschul també, correcte. Per tant, al final coneixem perfectament algunes de les integrants de la millor selecció de llarg del món de waterpolo, tot i que per què no somiar en plantar cara? Dèiem, centrades en Tòquio, sí.
Expectatives, a més, molt altes, perquè es confirma Espanya com el millor equip europeu en el panorama waterpolístic i, per tant, té clar que anirà per totes en aquests Jocs Olímpics, això sí, sense autopressionar-se més del compte, perquè, evidentment, hi ha seleccions com els Estats Units. Escoltem ara per aquest ordre Laura Ester i Maika García.
Jo crec que portem molts anys estant al podi, que això és molt i molt complicat, i evidentment el que volem és anar a Tòquio i anar per la medalla d'or.
Creo que nos lo cogemos algo personal, como una motivación, como bueno, una prueba para nosotras y tampoco nos lo podemos poner como presión, simplemente es disfrutar de esto, aprovechar y bueno, a seguir entrenando y pasito a pasito ojalá lleguemos a otra final olímpica.
Per cert, Adri, una més, de Maica García pensant ja en la tornada a la rutina habitual. Dos mesos, feia que no teníem lliga premat de waterpolo,
es feia estrany. Es feia estrany. Avui el Sergi, quan ha començat a actualitzar la pissarra amb tots els marcadors i tot el que ens ve aquest cap de setmana, era una mica estrany veure que un altre cop teníem waterpolo, eh?
Sí, sí, el masculí en parlarem, el femení torna a tres quarts d'una dissabte a Can Llong amb un derbi, Sabadell-Terrassa, partidàs. Després d'aquella...
Un punt morbós, també,
I tant, perquè tornen jugadores com Olga Domènech, com la gran capitana, també com Pili Peña, Bea Ortiz, Paula Leitón, etc. Recordem que el partit de la primera volta va acabar amb pallissa sabadellenca a la piscina de les Agarenques. Maica García, que reconeix que li fa il·lusió el fet d'intentar fer un segon bon tram de la temporada amb el Sabadell.
Breves, la verdad que es un descanso muy breve, pero bueno, también cogeré con ganas el tema del club, viene Europa también, que seguimos en Europa, así que a preparar muy bien la temporada.
Per tant, ara toca derbi, que de per si ja té un punt de morbositat, més encara aquest any que en teoria sobre el paper està més igualat. I a més, com deia la Maica, de seguida ja tenim a més pau competició europea.
Sí, dia 1 aquest derbi, dia 8 teòricament, així és la, aquesta és la data anunciada, però encara no té horari confirmat el partit entre l'Astralpool i l'Horizonte en el dels quarts de final de l'Eurolliga. Per tant, una tornada a la feina, allò de posar-se les piles, canviar de xip des del minut 1.
Doncs ho hauran de fer aviat i a més ho sabrem de primera mà aquí a Ràdio Sabadell. Estigueu atents als propers dies aquí a l'Hotel Suís. Això pel que fa aquest campionat d'Europa assolit per la selecció entrenada per Miqui Oca, per la selecció femenina amb tres representants de l'Astralpool Natació Sabadell. Els homes, en canvi, van fregar l'or europeu, Pau, ahir, però la loteria dels penals, que s'acostuma a dir i que està sent especialment cruel
un altre cop
amb el combinat estatal, va decantar la final en favor de l'anfitriona Hongria.
Un altre cop, com a Barcelona 2018, ara fa dos anys, i per ser en protagonisme pel porter del club, Edu Lorrio, que va ser, com diem, protagonista en la tanda de penals, però no va poder evitar que l'últim llançament dels hongaresos entrés. Els altres quatre penals havien entrat amb el porter resident a Sabadell, per cert, Dani López Pinedo sota pals, i aquest gol encaixat per l'Orio acabaria sent el 14-13 definitiu perquè Álvaro Granados va fallar l'últim llançament i, per tant, els de David Martín van perdre la seva tercera final consecutiva d'un gran campionat.
Tanda de penals immaculada fins al novè llançament, 5-4, i en el decisiu va errar el llançament al waterpolista espanyol, per tant, amb la mel als llavis, com deia el Pau, una nova vegada, però vaja, una medalla de plata que s'endú cap aquí, cap a Sabadell, l'Edu Lorrio, el porter del Club Natació Sabadell. Per tant, bon estat de salut de les seleccions de waterpolo, com diem, en un any que és olímpic i que ens portarà d'aquí a uns mesos a pensar en Tòquio.
A la Lliga Primat Masculina, per cert, es reprèn també la competició aquest cap de setmana, però l'Astralpool descansa, era el primer equip de la Lliga que començava també la Lliga descansant, per tant, aquesta segona volta la comença també descansant, i compta perquè la tornada a la feina serà també contra, en un duel de molta altura, contra l'Atlètic Barceloneta.
Déu-n'hi-do, per tant, el partit que servirà per reenganxar un altre cop el ritme de competició. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís.
Minuts i les 3 de la tarda, un altre dels noms propis del cap de setmana ha estat el de Caral Castellet. La Ryder sabadellenca segueix camí de signar una temporada excel·lent i la matinada de dissabte a diumenge es va penjar el primer or de la seva carrera als prestigiosos X Games. L'any passat ja va ser segona a Aspen i ahir es va reafirmar com l'única esportista espanyola que ha pujat al podi d'aquest gran esdeveniment d'hivern. Va ser una final històrica en el mig tub. Per primera vegada des del 2009 no va guanyar una surfista de neu nord-americana i de fet, per primer cop, no va haver-hi cap rider dels Estats Units en el podi final. Castellet va planxar tots els seus trucs en l'última de les 6 rondes, en l'últim del seu pas pel mig tub, pel half pipe, per superar així a les japoneses Yami i Matsumoto. La sabadellenca, doncs, que continua en un gran estat de forma, s'ha imposat, recordem, en dues de les 3 proves de la Copa del Món, la setmana passada sense anar més lluny, a l'Ax, a Suïssa, i ara en aquests X Games, en els quals la rider d'aquí de casa nostra assegura que tenia unes ganes especials de guanyar.
Estava lax, estava gaudint de lax, va ser una bogeria, però estava pensant que tenia moltes ganes d'arribar a Aspen, perquè l'any passat vaig ser segona. Va ser molt divertit, però realment tenia moltes ganes de tornar i donar-ho tot.
I la veritat és que ho va fer, i de quina manera, amb aquesta victòria històrica. Als X Games, el pròxim objectiu de la sabadellenca serà a la general de la Copa del Món del mig tub de snow. A falta de dues proves, l'esnowboardista sabadellenca és segona a la classificació amb dues victòries. La pròxima cita serà a partir de dimecres a Mammoth Mountain.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Give it to me, I'm worth it. I més èxits encara d'aquest cap de setmana, si el Roger Benet des del control de so ens ho permet. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Perquè a més de tot el que hem explicat de la Caral Castellet, també de les seleccions de waterpolo, Aleix Gómez s'ha proclamat campió d'Europa d'handbol. El jugador sabadellenc, la veritat és que va tenir, Sergi, un paper fonamental a la final guanyada ahir per la selecció espanyola 22-20 contra Croàcia.
I tan determinant va ser el màxim anotador de l'equip de Jordi Rivera, amb 5 gols, un dels quals el que desfeia l'empat a 20, el 21-20, i de fet Gómez va fer un 100% d'efectivitat des del punt de penal. L'extrem del Barcelona agraïa així al programa Tablero Deportivo de Radio Nacional la confiança rebuda.
Ha sido un partido muy duro, bueno, como tiene que ser una final de Europa, y bueno, me han dado la confianza para tirar los penaltis y bueno, doy las gracias a todo el equipo porque sé que confiaban en mí desde el banquillo y la verdad que estoy muy contento. Me han dado la confianza de tirar el penalti y ahí lo único que piensas es que la pelota tiene que entrar sea como sea.
I pel sabadellenc una de les claus va ser la fèrria defensa mostrada per l'equip i l'encert a la porteria de Gonzalo Pérez de Vargas. El triomf europeu suposa, Adri, el primer gran títol d'Aleix Gómez amb la selecció absoluta, i de retruc també comporta el premi de la classificació olímpica per Tòquio. Recordem que només hi havia un bitllet per als Jocs en aquest europeu. Per tant, la satisfacció no pot ser més gran per Aleix Gómez.
Un gran premi a part de l'europeu és la plaça per ir a Tòquio. Y bueno, ya que yo creo que las Olimpiadas es el... Yo creo que es lo mejor que puede aspirar un deportista. De momento me va muy bien, pero como he dicho antes, doy gracias a todos mis compañeros, yo ya que soy de los jóvenes y me dan una confianza impresionante.
Per tant, un dels joves que està fent carrera pel que fa a l'handbol internacional. Tu vas veure la final, la segona part sobretot, Sergi. Partidàs, no?, un altre cop dels hispanos, com se'ls coneix.
Gran partit, i a més amb Aleix Gómez sent determinant a la segona meitat, com ho va ser també a les semifinals contra Eslovènia. No li va tremolar el canell des del punt de penal, i ja et dic, a més també contribuint. A més, Adri, recorda que Aleix Gómez va entrar a la convocatòria a última hora.
Sí, era de rebot, o sigui, absolutament de rebot per la lesió, diria que era del David Balaguer, no?, que li va obrir les portes,
sí,
de la
correcte.
Convocatòria.
I a més,
també t'he de dir que va ser una mica sorprenent, perquè venia rendint a bon nivell amb la selecció.
Venia rendint a bon nivell, per tant, ho ha tornat a fer en aquest europeu, el seu primer europeu amb la selecció espanyola absoluta, i esperem que també Aleix Gómez estigui en els Jocs Olímpics de Tòquio.
A més, ahir, en clau sabadellenca, amb colors sabadellencs a les graderies. Hem vist fotografies a través de les xarxes socials que ha penjat l'Oar Gràcia. Recordem, club de bressol de l'Aleix Gómez, que també el felicitava per aquesta gran victòria. I una imatge maca, la que hem vist, Sergi.
Molt bonica, la veritat és que veure les samarretes de l'Oar Gràcia dels aficionats en aquest europeu, a Estocolm, en aquest cas, on es va jugar la final, i fent-se les fotografies a aquest aficionats amb l'Aleix Gómez, la veritat és que va ser una imatge maca. I, de nou, Sabadell viatjant pel món i triomfant pel món.
Doncs no perdem de vista els seus orígens, l'Aleix Gómez, campió d'Europa d'handbol en aquest campionat disputat, un pèl estrany també, entre Noruega, Àustria i Suècia, que és on era la final, i fins allà van marxar alguns dels membres de la família gracienca de l'Oar, fins i tot posava ell amb la samarreta de l'Oar Gràcia que tantes vegades havia vestit en el seu dia. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
De fet, lliguem un tema amb l'altre, perquè ara que parlàvem d'handbol i de l'Oar Gràcia, Espanya, que va acabar patint per endur-se l'or europeu, però per patiment també el de l'Oar Gràcia Esplugues, però de la mateixa forma, amb un desenllaç feliç, triomf de prestigi dels homes de Gerard Gomis i de Cesc Borrell per 33-35, per tant, per dos gols de diferència també, igual que la selecció espanyola a la final de l'europeu, tot i que amb un tanteig molt més elevat, en el partit de la primera nacional que enfrontava el cinquè contra el tercer. Però recordem que estaven empatats a punts i que feia la pinta que el que perdés s'acabaria de desenganxar del tot dels primers. I així va ser, ja que cap dels dos equips de la part alta van fallar, excepte els Espluguins, davant un Oar que sempre va anar per davant en el marcador amb un màxim d'avantatge de 5 gols, però que, com explica el seu segon capità, Bernat Correro, res es va decidir fins al final.
Hem estat tot el rato amb rendes de 4-5 gols,
però al final sí que han apretat una mica més, era lògic també, al final ells estan jugant també poder pujar fins a la tercera posició i trencar aquest empat que teníem. I, però bueno, al final hem aguantat bé i per guanyar partits així s'ha de patir i són dos punts molt valuosos.
Un Bernat Correro que es va posar l'equip a les esquenes, podríem dir, màxim golejador amb 12 dianes, autor dels dos últims gols de l'equip i capaç de tenir la mateixa sang freda que Aleix Gómez amb Espanya, marcant el penal que posava el 33-35 definitiu.
La veritat és que els 12 gols et diria que 7 o 8 són de penalti, però bueno, al final també sí que és cert que s'han de ficar. Però ja està bé, també és veritat que hem tingut sort amb aquest aspecte, els porters de l'altre equip potser no han estat molt, molt encertats, i sí, sí, al final content per ficar 12 gols, està clar, i ajudar l'equip.
Fins i tot en aquest sentit, en l'encert golejador des del punt de penal, similituds entre Bernat Correro en aquest partit a Esplugues i salvant, evidentment, totes les distàncies del món, la final de l'Europeu amb l'Aleix Gómez. El Gràcia, que s'està acostumant a viure finals d'infart des que vam entrar en el nou any. Primer va ser l'empat a 35 contra el filial del Freking Granollers. La setmana passada, el 27-28, victòria a Sant Cugat del Vallès amb un gol de Quim Baillo a 4 segons que sonés la botzina, i dissabte aquest valuós triomf a Esplugues que permet als verdilancs mantenir-se tercers. Aquest cap de setmana sabrem si l'Oar té opcions reals de lluita per les fases d'ascens o no. Dissabte, recordem, visita el carrer Bocaccio al Sant Quirze, segon classificat, amb 7 punts més que els graciencs, en un derbi que serà un partidàs. El que passi en el derbi, doncs, acabarà d'aclarir les aspiracions reals dels sabadellencs. I en format més breu us explicarem que el Sabadell Nord va caure 0-1 en un altre duel comarcal, ara que parlàvem de derbis, contra la Unió Esportiva Rubí. Un resultat polèmic, ja que la balança es va desequilibrar amb un gol matiner rubinenc en un dubtós penal. Kevin del Corral, migcampista del conjunt de Can Uriac, creu que aquesta acció va marcar el desenvolupament del partit.
Quizás ese penalti de los 10 minutos nos ha condicionado, durante, sobre todo la primera parte, ¿no? Cuando estamos haciendo las cosas bien, lo habíamos hablado en el vestuario, no conceder oportunidades, salir muy concentrados, y bueno, ese penalti pues nos cambia un poquito los planes y el guión de lo que es la primera parte, ¿no?
El vestidor del Sabadell Nord es queda amb l'espina, per tant, de no haver pogut puntuar contra el Rubí ni a la primera ni a la segona volta. Recordem que tot just es passava a l'Equador aquest cap de setmana a la primera catalana. L'equip blanquivermell ha passat ara als sabadellencs a la classificació. Els de Quico Díaz són novens amb 22 punts, 3 per sobre del descens. El mateix Kevin ha reconegut que han de posar-se les piles a casa perquè es quedin més punts al municipal de Can Uriac. I Damià Páez va ser protagonista de l'All-Star de la Copa Catalunya de bàsquet. El jugador del bàsquet Pia va disputar un quart d'hora del partit de les Estrelles, jugat dissabte a Granollers, anotant 7 punts. La victòria va ser pel grup 2, on es troba l'equip Escolapi, per 80-97 contra el grup 1. Aquesta setmana tornarà la competició domèstica després de l'All-Star amb l'equip de Jaume Prat. Sembla casualitat, però un altre derbi rebent el castellà. En parlarem més endavant d'aquest derbi, d'aquest bàsquet Pia castellà. No serà per això demà. Demà el que tindrem en el menú del dia aquí a l'Hotel Suís serà, per exemple, recordarem l'any de la final de la Copa jugada pel Sabadell amb l'Amador Rincón de la Comissió Històrica del Centre d'Esports. Tindrem una nova edició d'aquesta anomenada aquí a la casa de Portes Endins, secció d'Un recés amb en Garcés. Serà demà amb un exfutbolista d'elit, aquelles converses amb jugadors, amb esportistes ja retirats, amb el Sergi Garcés. Tindrem també el president del Motor Club Sabadell, el Jaume Marco, i entre altres coses una mica de futbol sala, de futbol juvenil i, sense perdre de vista, evidentment, l'última hora del Centre d'Esports.
Hotel Suís.
Per avui, per això, Roger, ja n'hi ha prou, no? Doncs va, anem a recollir els estris, anem a penjar el programa d'aquí a uns segons. Els podreu trobar ja a @radiosabadell a Twitter o a radiosabadell.fm, i de pas anem a dinar també. Una abraçada des del control de so del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. No desconnecteu del 94.6, tindreu ara molta més informació per davant a radiosabadell.fm, @radiosabadell. Ens podeu trobar també a Facebook o a Instagram. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.